Doctor Benito Almirante, cap de malalties infeccioses de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Què ens pot dir d'aquesta vacuna?
Doncs miri, que és una notícia bona. Jo diria que en el moment actual, en el que hi ha molta preocupació per la malaltia i que realment estem passant ara encara una fase difícil, el tenir una notícia que per primera vegada una vacuna demostra que hi ha uns resultats favorables, jo penso que és una bona notícia, una excel·lent notícia.
Li ha sorprès que hagin anat tan ràpid?
Sí, realment és sorprenent, no? Perquè fins ara tot el desenvolupament de vacunes necessitava un procés llarg. Es comentava que fins a 5 o 10 anys, fins que una vacuna arribava a poder-se administrar de forma generalitzada. Clar que l'emergència sanitària ha condicionat canvis molt rellevants, no? I per tant, aquesta quantitat d'activitat que s'ha fet des del punt de vista de recerca, doncs ha donat fruit i realment és molt sorprenent.
Sí. I suposo que la competitivitat i la competència sempre és bona, perquè sabem que aquesta és una de les 118 vacunes experimentals contra el Covid-19 que ha registrat l'OMS. Clar, suposo que ha d'haver una mena de competència i de lluita científica per ser els primers.
Sens dubte. I, a més, jo crec que això és positiu des del punt de vista científic, que hi hagi molta gent investigant i, sobretot, el que és més important, que hi hagi molts recursos de tot tipus, públics i privats, que estiguin destinats en aquest moment a aconseguir una vacuna eficient, és un element molt positiu. Jo crec que l'abordatge en aquest moment de la malaltia en té dos vessants importantíssims. Per una banda, poder tenir un tractament que sigui molt eficaç per tractar les persones que tinguin la malaltia, i per una altra banda, i segurament molt més important, tenir un sistema de vacunació que es pugui utilitzar de manera generalitzada a la població i que permeti que el nombre de casos sigui cada vegada més inferior, no?
El que passa és que aquests resultats diuen que la vacuna experimental va bé en humans, però hi ha una segona fase que ha de fer, haurà de fer-se una tercera, se n'haurà de fer segurament una quarta, per tant, la vacuna efectiva com a tal no ens arribarà fins l'any que ve, segur.
Això és el procés que segueixen totes les vacunes, Compti que una vacuna és un mecanisme preventiu i, per tant, ha de tenir dues característiques molt importants. Per una banda, ha de ser efectiva, o sigui, ha de prevenir d'una manera clara la malaltia que nosaltres estem en aquest moment actuant sobre ella. I el que és més important, ha de ser absolutament segura. És a dir, el grau d'efectes secundaris que ha de tenir una vacuna ha de ser mínim, gairebé irrelevant, perquè en condicions habituals aquest tipus de vacunes s'administraran a centenars, a milers de milions de persones i algunes d'elles cada any. Per tant, ha d'estar pràcticament exempta de qualsevol tipus d'efecte secundari que pugui condicionar que sigui fins i tot més greu que la pròpia malaltia. Per tant, ens hem d'assegurar molt. O sigui, abans que una vacuna pugui ser utilitzada de forma sistemàtica en persones, doncs ha de tenir totes les garanties de seguretat i totes les garanties d'eficàcia, també, òbviament.
Permeti'm canviar de tema. Avui hem sentit, no sé si he sentit a Donald Trump, el president dels Estats Units, reconeixent que s'automedicava amb hidroxicloroquina. I que ell mateix va ser qui ho va proposar als metges, no? Per la gent que ens escolti, tot i que sembla que el medicament en fases prèvies del que seria la malaltia podria funcionar amb un determinat grup de gent, no evidentment els grups de risc, s'ha de prendre sempre sota prescripció mèdica.
Absolutament segur i cert. Jo crec que bàsicament tots els medicaments, la majoria dels medicaments han d'estar sotmesos a una prescripció d'un expert i la majoria de vegades l'expert és un metge. Si una persona a nivell individual pren la decisió de prendre un medicament, òbviament això és una situació anòmala i si és el president d'un estat com els Estats Units encara és molt més anòmal perquè pot condicionar que molta gent tingui la tentació de prendre aquesta medicació per qualsevol cosa que no sigui la que està indicada.
Per tant, en quins casos es recomana prendre-la?
Miri, en aquest moment la hidroxicloroquina és un medicament que s'està utilitzant de manera generalitzada per al tractament de les persones que tenen la malaltia diagnosticada i bàsicament en un entorn hospitalari. És a dir, les persones que com a conseqüència de la malaltia tenen una pneumònia, una afectació dels pulmons important i que requereixen ingrés hospitalari. I són aquestes persones les que es dona de forma generalitzada. També s'ha provat en algunes persones que tenen la malaltia a nivell ambulatori, que no és tan greu, i que bàsicament es pretén reduir el temps que tinguin la capacitat d'eliminar el virus. I això s'ha provat bàsicament en personal sanitari, no? Amb l'objectiu de que aquestes persones que són essencials en aquest moment puguin tornar més ràpidament a la seva activitat laboral. Però de forma generalitzada no s'utilitza aquest medicament i, per tant, si una persona no té sintomatologia important, no ha d'estar a l'hospital, probablement no està indicat l'utilització d'aquest medicament.
Mm-hmm. 10 minuts i les 10 del matí, a les 10 ens ha de deixar el doctor, però el doctor Almirante, però res, unes preguntes meves i després si algun tertulià ha de fer alguna pregunta endavant. Permetin que li pregunti sobre les mascaretes. La societat hem fet molt bé els deures, malgrat que molts cops ens donen indicacions que no les acabem d'entendre. Les mascaretes sí o sí, no? A tot arreu. I fent esport també?
A veure, jo crec que és molt important conèixer molt bé el mecanisme de transmissió del virus, no? El virus es transmet bàsicament sempre per via respiratòria, per les secrecions respiratòries d'una persona que tingui la infecció, li pot transmetre a qualsevol altra persona. Per tant, el punt més important és l'espai tancat, eh? O sigui, en un espai tancat on hi hagi persones amb una distància que no sigui de seguretat, és el mecanisme més important per transmetre la malaltia. L'espai obert, és a dir, quan nosaltres estem a l'aire lliure, és una mica més difícil assegurar que es pot transmetre la malaltia. I sobretot, jo crec que el més important és també tenir en compte quant de temps estem al costat d'una persona per poder-li transmetre la malaltia. Si nosaltres ens creuem amb una persona, que vostè comentava fa una estona, no?, que anava corrent per la Barceloneta, i ens creuem amb una persona, clar, aquest contacte de només un segon és altament improbable que pugui transmetre la malaltia, perquè el virus, encara que aquella persona el tingui i el pugui enviar a l'aire, clar, es dissol en la gran quantitat d'aire que no l'ambient, i la possibilitat de que nosaltres puguem aspirar aquest aire contaminat amb quantitat suficient per fer infecció és molt baixa. Per tant, jo crec que hem d'estar una mica també amb el que la ciència coneix en aquest moment de la transmissió de la malaltia. Amb espais tancats hi ha risc de transmissió evident, i per tant és obvi que l'utilització de mascareta protegirà la transmissió. En l'aire ambient segurament és més difícil. Ara, si vostè em diu, miri, estem en una terrassa d'un bar, segut quatre persones amb una distància que no és de seguretat i estem durant 25 minuts. Clar, estem a l'aire lliure, però estem en una situació en la qual la transmissió és possible. Per tant, jo crec que s'ha de matisar una mica i s'ha de tenir en compte de que segurament no tots els espais i no totes les circumstàncies són les mateixes. Per tant, òbviament, els sanitaris estem a favor de l'ús de mascareta protectora per evitar la transmissió, però l'ús generalitat segurament s'ha de tenir aquestes matisacions que jo li he comentat.
Ahir, de fet, el doctor Alex Soriano ens deia que en el cas que deixi de circular el virus a l'estiu per l'estacionalitat, que això no sé si realment també és un altre gran dubte que tenim, no?, de si hi ha estacionalitat o no, però, en fi, sigui com sigui, que potser no caldria portar-ne. Com veu vostè aquesta obligatorietat de la mascareta a l'aire lliure? Vaja, ja ha donat el seu pensament, però en el cas de que... Entenc que potser sí que a l'estiu, si hi ha estacionalitat, deixarem d'utilitzar la mascareta en determinats llocs?
Jo no puc estar més d'acord amb el doctor Soriano. Ens coneixem bé i tenim segurament una línia de pensament que és molt, molt similar. A veure, jo crec que l'ús de la mascareta està condicionat a que el virus circuli i que es pugui transmetre. Si es donen les circumstàncies que ara en aquest moment sembla que són les que es donaran, que en el decurs de 2 o 3 setmanes el virus deixi de circular, l'utilització sistemàtica de mascareta serà absolutament innecessària. Per tant, és obvi que quan arribi l'estiu, és a dir, d'aquí un mes, mes i mig, si el virus en aquest moment no està circulant, l'utilització de mascareta no té cap mena d'utilitat ni cap mena de sentit. Fins i tot pot ser perjudicial, perquè quan arribi l'estiu i faci calor, estar tot el dia la mascareta segurament serà un inconvenient important per moltíssima gent.
Jo, interessant, això que diu, doctor, és molt interessant, perquè, és clar, és a dir, si d'aquí un mes o un mes i mig estem com ara, en temperatures com les que estem tenint, però sobretot amb les dades que ens diu que ens donen cada dia les autoritats sanitàries, vol dir que el virus no circula amb la potència que circulava ara fa 2 mesos i que, per tant, allò que ens havien dit o que havíem pensat, de que aniríem a la platja amb mascareta, de que aniríem a les terrasses tothom amb mascareta, que passejaríem al matí a l'aire lliure per mascareta, això ja ho podríem donar pràcticament per descartat si estem, reitero, amb les temperatures d'estiu que tenim habitualment, com les que tenim ara, i si tenim les dades numèriques que ens donen des de la sanitat cada matí o cada tarda.
Gairebé segur que serà així. Miri, jo crec que el comportament del virus, del coronavirus, està fent una mica una manera d'actuar igual que el virus de la grip, el que coneixem més, no? El virus de la grip té un període de temps també que circula molt en la comunitat. Si tota la comunitat es posessin mascaretes, el virus de la grip també es transmetria molt menys, òbviament. Per tant, en aquest virus, si es comporta com el virus de la grip, vol dir que arribarà un moment que deixi de circular. Això no vol dir que desaparegui, perquè el pot mantenir de manera latent en certes persones, se'n va canviant de puestos geogràfics, però és veritat que en una comunitat concreta o en un estat concret deixa de circular d'una manera important. Per tant, en aquell moment, si deixa de circular, l'ús de la mascareta i de qualsevol altre mecanisme de protecció és innecessari. I, per tant, jo crec que això la societat ho ha de saber i les autoritats ens han d'ajudar a fer aquest missatge, perquè el que no podem fer és que les autoritats sanitàries facin un missatge al que sigui i els professionals, els sanitaris, fem un missatge que sigui discordant. Això confon molt a la societat i ens hem d'alinear molt amb els missatges que donem a la societat.
Doctor Mirant, hi ha una pregunta més i qui hagi de preguntar que pregunti, però molt breu perquè ens ha deixat d'aquí 5 minuts. Quan ens podrem abraçar?
Aquesta també és una molt bona qüestió. Jo crec que ens podem abraçar quan el virus no circuli, exactament igual que la mascareta. O sigui, jo crec que, i ho he defensat gairebé des del principi, el comportament social no hauria de sortir ferit de la crisi del coronavirus. Hauria de sortir, jo penso que exactament igual que vam entrar. La condició humana és una condició afectiva i, per tant, la condició afectiva no s'hauria de perdre mai. Jo tinc ganes d'abraçar-me a les persones que estimo i segurament la majoria de gent també. Per tant, això de donar-se el colze, que ara sembla un fet que és absolutament ordinari, que hem de fer diverses vegades al llarg del dia, l'haurem de canviar en algun moment per donar-se la mà i per abraçar els nostres pares, els nostres fills i els nostres amics.
Avui podem ser, aquest matí, la sensació és que és de molt d'optimisme, no?, amb les dades que hi ha. Podem ser moderadament optimistes perdent la por al virus, però no perdent-li el respecte?
Totalment d'acord. Jo crec que realment d'aquest optimisme que respira ara, jo penso que hem de tenir també en consideració que la malaltia no s'ha acabat. És a dir, que la gent que en aquest moment estem encara amb un volum important de pacients a l'hospital, sabem que això encara està viu, està actiu. Ingressen molt pocs malalts, però gairebé cada dia o cada dos o tres dies ingressa algun malalt nou. Per tant, encara hi ha malaltia. És molt probable que aquesta disminució es vagi consolidant i en el decurs de dues o tres setmanes deixin d'ingressar malalts i deixin de circular el virus. Però no és una garantia absoluta. Fins i tot els més optimistes, i jo sempre m'he situat en l'espai de l'optimisme envers la lluita contra aquesta malaltia, jo crec que no hem de baixar mai la guàrdia, hem d'estar sempre alerta i hem de fer tot el que pertoca per conèixer en tot moment quin és l'estat de la malaltia.
El Bernat vol preguntar. Bernat, endavant.
Sí, doctor, ara ens deia que la possibilitat de contagi a l'aire lliure i en, diguéssim, en interseccions corporals molt, molt ràpides és molt poc probable. Ens podria traduir numèricament aquesta frase, aquest molt poc probable? I li dic per una cosa. Cada setmana, durant aquest confinament, de tant en tant a Twitter, sobretot, apareix alguna imatge, com abans s'hi referia en Jordi, de gent fent esport en un indret, guardant la seguretat de distància, però molta gent, per dir-ho així. I amb vídeos que, per dir-ho així, impressionen perquè veiem molta gent fent esport. I això sempre ens crida l'atenció, no? En una situació molt semblant va passar quan van sortir els nens al carrer, on veiem gent, on veiem molta gent, sovint separant la distància de seguretat, però veiem molta gent. És a dir, en vídeos com aquests, quan vostès diuen altament improbable, m'ho pot traduir a números perquè ens entenguem tothom?
Miri, hi ha una situació que jo li puc traduir en números de forma fàcil. Si el virus es transmeteix per aire, per l'aire del carrer, fàcilment, la quantitat de casos que hauria hagut segurament hauria estat com a mínim 100 vegades superior a les que ha hagut, no? Perquè activitat al carrer ha hagut gairebé sempre. El confinament mai ha sigut total. Mai tota la població ha estat confinada a casa seva. Per tant, la transmissió a través de l'aire és d'un percentatge absolutament de l'aire del carrer, de l'ambient del carrer. És absolutament mínima. Jo crec que, des del punt de vista científic, cal demostrar casos que l'únic puesto de contagi hagi estat al carrer. La immensa majoria de persones que tenen contagi, i això està molt demostrat, tenen un contagi o bé en l'entorn familiar, que és un mecanisme molt important de contagi, o bé en l'entorn laboral, que també és un mecanisme molt important de contagi, o bé en l'entorn sanitari, que, òbviament, estem en contacte amb multitud de persones que tenen la malaltia i, per tant, són els tres focos més importants de transmissió. La resta de mecanismes de transmissió, fins i tot la transmissió per contacte, que ara està tan en boga posar-se guants i tot tipus de protecció cutània, la transmissió per contacte està posada en dubte fins i tot en aquest moment per l'OMS, que reconeix que és difícil demostrar que el contacte amb una superfície pugui transmetre el virus amb facilitat. Per tant, jo crec que, malgrat que no podem quantificar quin percentatge és, jo m'atreveria a dir que ha de ser inferior a l'1%, a l'1% o fins i tot menys, perquè és gairebé impossible que perquè un respiri aire del carrer tingui la possibilitat de transmetre la malaltia.
Val. Toni.
Molt ràpid, doctor. Bon dia. Vostè parlava ara d'autoritats sanitàries i parlàvem fa una estona d'Igualada. Ahir el Departament de Salut va anunciar un estudi serològic i a la nota de premsa amb la llista d'hospitals on es farà no hi surt Igualada. Expliqui'ns-ho per al comú dels mortals. Ens pot cridar l'atenció alguns que si Igualada va ser l'epicentre de la pandèmia a Catalunya en cert moment, o es va considerar així, ara no estigui en un llistat del Departament per fer l'estudi serològic que s'impulsarà a diferents hospitals. Té sentit?
Bueno, no conec exactament la informació perquè no he tingut accés amb aquest llistat, però segurament no té sentit. Miri, jo crec que aquest estudi igual és una errata, vull dir, sense més, perquè aquest estudi està previst fer-lo a tots els sanitaris de Catalunya, però no només dels hospitals, O sigui, està previst que es pugui abordar tot el sistema sanitari en tots els àmbits i, per tant, el excloure en un hospital hagi tingut més o menys importància des del punt de vista de quantitat de malaltia no té cap mena de sentit. Jo crec que s'han d'incloure tots els sanitaris de tots els centres sanitaris, però no només de centres hospitalaris, segurament també d'atenció primària, perquè han tingut molt contacte amb la malaltia. Per tant, jo crec que és possible que sigui una errata del document i no tingui més conseqüències.
Doctor, sé que ha de marxar, Em permet, sí. L'imploro un minut. És que sap què passa? Que al dir això de que a l'aire lliure el virus pràcticament no es transmet, em venen al cap. Si mantinguéssim la distància, per exemple, a concerts, ja no parlo de partits de futbol, perquè allà els camps de futbol estan molt apretats, però en general, a concerts o actes de festa oberts, hi hauria algun problema ara o no?
En aquest moment el problema és guardar la distància de seguretat. Clar. És a dir, que compti que quan arribem a la fase 3 es permetran actes amb uns centenars de persones. Per tant, el que ens demanaran és que hi hagi distància de seguretat. Lo de imposar la mascareta ha estat una cosa del darrer dia. Mira, jo penso que la mascareta l'hauria imposat fa un mes i mig, quan hi havia multitud de persones que tenien la possibilitat de transmetre. Ara hi ha poquíssimes persones. Per tant, lògicament, si nosaltres fem un acte a l'aire lliure, un concert, en el qual hi ha 500 persones i hi ha una distància de seguretat de fet, mira, per posar un exemple, l'Ajuntament va anunciar que el grec d'aquest any funcionaria amb una limitació d'aforament al teatre, i el teatre grec es fa a l'aire lliure. No vaig sentir cap comentari que fessin en relació que la gent havia de portar mascareta en l'espai. Vaig entendre que la gent podria anar guardant les distàncies de seguretat a dintre el teatre perquè és un espectacle a l'aire lliure. Per tant, jo insisteixo que l'aire lliure és un sistema de transmissió gairebé impossible per aquesta malaltia.
El que s'hauria de dir, doctor, la gent jove, és que m'envia una fotografia de Vilafranca de 10 nanos asseguts en una terrassa d'un bar a l'aire lliure, tots junts, gairebé no hi havia distància de seguretat, sense mascareta. Molt bé, sense mascareta, però que, com a mínim, mantinguin la distància de seguretat.
Exacte. Jo crec que és molt més important la distància de seguretat que no pas la mascareta, perquè, a més, també, si vostès es fixen, moltíssimes vegades la gent porta la mascareta molt mal posada. Per exemple, la porta per sota el nas. Les vies respiratòries poden transmetre malaltia a la boca i també al nas. Per tant, la mascareta s'ha de posar en totes les vies respiratòries. O sigui que jo crec que és important que lo de la distància de seguretat sembla un element molt més eficient que no pas la mascareta de forma generalitzada.
Ja no li parlo ni dels guants, no, doctor?
No, els guants és absolutament innecessari. Jo crec que no hi ha ni cap document científic o avali, i a més, ara, els darrers 3 dies, crec, la OMS ha fet un document explícit dient que el virus no es transmet per mitjançant aquest mecanisme i que l'ús de guants és innecessari. Per tant, tota aquesta parafernàlia per entrar tot arreu amb els guants no té cap evidència científica. I, de fet, el Ministeri, en cap document, recomana l'utilització sistemàtica de guants. Recomana la higiene de mans, que és diferent. Una cosa és la higiene de mans i una cosa és la higiene dels guants, que la gent ha confós la higiene de mans amb la higiene dels guants, que és rentar-se els guants amb solucions alcohòliques, que això no té cap mena d'indicació.
Moltíssimes gràcies pel seu temps i moltes felicitats per tota la feina. Gràcies, doctor.
Moltíssimes gràcies a vostè per l'invitació. Bon dia.
Bon dia.